Vine a la República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula. A Ràdio Sant Vicenç.
I una realitat, una obscura realitat. Una realitat muda que no poden tapar. I aquesta realitat, aquesta brillant realitat.
Molt bona tarda. Benvinguts a un altre programa de la República. Avui parlarem de l'estat de la repressió a Catalunya. Els jutges continuen fent nous judicis derivats del procés. Un dels últims, el de Bernat Soler, l'actual conseller responsable d'exteriors i de processos electorals. Per altra banda, Tamara i Adri han pogut sortir de la seva situació de condemnats o en realitat estaven condemnats, no? Perquè amb un exili intern a l'altre exili extern, perquè al final els jutges no han trobat elements de delicte. Però, clar, això ha passat després de molts mesos. Quina és la situació actual? Llavors, estem sortint de la repressió? Continuem igual? S'agreuja? Per parlar de tot això, avui tenim a dues persones que representen dos col·lectius que han estat al peu del canó durant tots aquests darrers temps, aquests darrers mesos, i bé, jo crec que elles ens podran posar al dia d'una situació en la que enmig d'una pandèmia, doncs, a vegades queda una mica tapada, no? La situació actual de moltes persones. Perquè recordem que n'hi ha gairebé 3.000 afectades, no?, per diferents motius, no?, processos, presó, exili o pendents. Per parlar de tot això tenim a Maria Pau Hernández. Ella és portaveu del col·lectiu MAR. Bona tarda.
Hola, bona tarda, Alfons. És Maria Pau Hernández.
Maria Pau Hernández, sí. I també tenim a Rosa Seguí, que ja ella havia participat en algun altre, en un programa anterior, i ella és portaveu de la xarxa de familiars. És així?
Sí, com es diu? El nom, una mica llarg i molt transparent, és xarxa antirepressió de familiars de detingudes.
Molt bé, doncs pregunto a les dues, qui vol parlar abans, quina és la situació actual? Com la veieu? Sortim? Estem igual? O la repressió està seguint encara que no surti a les notícies de cada dia?
Mira, parlaré jo, si no t'importa, Rosa. La repressió continua i continuarà fins que no es canviïn les lleis, fins que tinguem aquests polítics, jutges i lleis, o sigui, que no canvien. O sigui, en el dia d'avui no estan canviant les lleis. Els joves, per exemple, de la postsentència, parlem d'aquests, que és el que coneixem una miqueta més, no? Perquè nosaltres vam sorgir justament arrel de les detencions i manifestacions de la postsentència. Doncs segueixen la repressió. O sigui, penseu que els joves encara hi ha molts que estan pendents de judici. I això no s'atura. I ara, en aquests moments, en la pandèmia, jo tinc la sensació que estan sortint molt més els judicis. O sigui, no podem sortir a recolzar-los justament no és per por, però sí, una part, no pels contagis, però també una miqueta per la repressió que podem tindre a l'hora de manifestar-nos. Perquè hi ha que tindre en compte que jo vaig estar llegint un article de la Laia Serra, que és advocada penalista, que justament arrel d'un canvi en el Codi Penal del 2015, doncs hi ha una sèrie de coses que fan que no pugui sortir al carrer. I llavors, fins que no es canviïn les lleis i tinguem aquest dret que és fonamental, que és el poder cridar i el poder dir que estem en contra de les coses, o sigui, té que canviar aquesta llei. O sigui, la repressió continua i continuarà.
I tu com ho veus, Rosa?
Jo com ho veig? Bueno, jo ho veig, en primer lloc, comentar, bueno, la primera cosa que agraïm molt, que el vostre programa doncs, hagi volgut comptar amb la nostra presència, perquè és un tema que realment doncs, moltes vegades doncs, quan se'n parla surten els casos més mediàtics o més diríem, també d'interès per part de forces polítiques del país, no? Però aquest nombre tan ingent de persones represaliades que la Mari Pau deia, no? I tu mateix, són milers, doncs són silenciats, no? Són diríem que tractats com de segona categoria, no?
Sí, són menys represaliats, diguem.
Tenen doncs, una situació duríssima i, a més, posen de manifest el greu problema social que tenim. És a dir, nosaltres com a xarxa Antirepressió de Famílies Detingudes, per qui no ens conegui, doncs, val la pena, no?, comentar que una mica diferència del col·lectiu MAR, Mares i Àvies per la República, vam néixer ja fa uns quants anys perquè doncs, ens vam trobar amb la situació de tenir fills i filles, sobretot fills i filles, podia ser perfectament que també tinguessin una altra filiació familiar, però generalment eren això, joves, que havien estat encausats doncs, per temes bueno, relacionats amb la protesta, per qüestions socials o també d'independència. Un cas, per exemple, serien desallotjaments doncs, d'espais ocupats, com Can Vies, o amb temes de protestes antifeixistes, o amb qüestions d'això clarament independència. Bé, i els casos doncs, es multipliquen. Portem ja uns anys amb això. Aleshores, el fet que l'any 2017 hi hagués comencés a viure's aquella repressió tan brutal, no? Tant els fets de l'1 d'octubre com posteriorment, de l'octubre del 17 com posteriorment, i també ja d'una manera molt flagrant el que va passar amb la resposta que es va veure en el carrer per part de joves en el moment de sortir per la sentència, el procés. És a dir, tota aquesta moguda post-sentència és el que, en el cas del col·lectiu MAR, va fer que comencessin a existir. És a dir, hi va haver la generositat, ho dic així públicament, per part de, sobretot, mares, no? Però que no necessàriament, ni molt menys, estan vinculades directament amb un cas de detingudes. És a dir, dones que per la seva circumstància professional, mestres moltes d'elles o relacionades, vinculades doncs, en el món també associatiu i de defensa d'uns valors i tal, es van horroritzar quan van veure aquella gent jove que podien ser veïns, que podien ser parents, però ja dic, no amb familiars directament afectats.
És que no cal que siguin els nostres fills. Tu quan veus una situació en la que els nostres de joves...
És important aquest matís perquè van elles a apoderar-se de dir això no pot ser. Però en el nostre cas, aquest apoderament va ser com a persones afectades directament per tenir familiars represaliats. I aquesta repressió que afecta els nostres familiars, òbviament que en el moment de donar-se també ens afecta a nosaltres com a familiars, per un seguit de fets, per la dificultat doncs, d'assumir moltes vegades aquell trauma, per la relació que aleshores es propicia amb altres familiars i jo què sé, no? Mil coses.
Bé, sí. Diguem que hi ha una...
Per les branques, però el tema és que, òbviament, la situació ara no és millor ni molt menys, al contrari. És un desbordament de casos, de casos, i a més, amb uns perfils molt, molt, molt diversos per part de les persones afectades. Perquè, tal com deia la Mari Pau, tant afecta a persones que són doncs, conscients del risc que suposa exercir aquest dret fonamental que tenim de protestar. Això és un dret fonamental, no és una cosa que m'invento jo ni que és la lectura que em fa no sé qui. És un dret fonamental, reconegut, i aquest dret no el podem perdre. Però resulta que en aquests moments té un risc molt gran. I té un risc molt gran perquè ja s'han preocupat des d'un temps cap aquí, des del 2015, com deia la Mari Pau, a anar fent unes modificacions en les lleis per poder encausar quan els interessés. Això ja des del punt de vista de lleis. I després hi ha tot el tema del funcionament anòmal per part dels agents policials i de les unitats antidisturbis quan actuen. I és un comportament anòmal, molt sovint, per la manera com actuen, anant molt directament cap a unes persones, com...
És que no sabem quins criteris s'utilitza la policia per decidir a qui se'ls té que identificar i a qui no se'ls ha d'identificar. Per exemple, l'altre dia estàvem parlant i ens venia la imatge de la plaça Sant Jaume de quan va vindre el de Vox, que va vindre l'individu des de Madrid, que estaven confinats i va vindre a Barcelona. Doncs, ostres, estaven al centre de la plaça Sant Jaume tots els feixistes amb banderes, amb esvàstiques, amb salutacions, amb càntics, etc. Sí, m'agradaria saber a quin número d'aquesta gent se'ls va identificar, perquè després van vindre els antifeixistes i es va haver-hi detencions i va haver-hi identificacions. I llavors no sabem a dia d'avui per què hi ha aquest criteri. I això és el que nosaltres demanem. O sigui, quin criteri està utilitzant els Mossos d'Esquadra? A mi poden dir, no, és que ja saben qui són. No, a mi em dona igual. I els altres també sabeu qui són. Llavors, quin criteri està utilitzant la policia doncs, per tindre que fer aquestes identificacions? Perquè hi ha més d'uns i menys d'un altre o què? Llavors, si no saben aquests criteris, no, la gent a l'hora de sortir s'ho mira.
Del que dieu vosaltres dos, aquí es dedueixen que hi ha dos temes. O sigui, en general, el problema és que aquesta repressió està continuant.
Correcte.
I la repressió continua, he entès, per dos motius bàsics, segur que n'hi ha més, però un és el caràcter d'aquestes lleis que tenim i l'altre, els criteris d'interpretació.
Correcte. No? Correcte.
I l'actuació de la policia, en aquest cas dels Mossos d'Esquadra, respecte a aquesta interpretació. És a dir, per això jo posava l'exemple també o dins de la pregunta de dir, bueno, què passa? A l'Adri i a la Tamara els han tingut que deixar anar. Per tant, això vol dir que, en teoria, si hagués un altre tipus d'interpretació, segurament moltíssimes persones no estarien en aquests moments encausades. No? És a dir, és tot el tema de les lleis o darrere hi ha alguna
està la,
altra
la política, estan els polítics, o sigui, és algo que els polítics estan utilitzant les lleis, vale? Per les maneguen per al com ho podria dir per a su antojo, vale? O sigui, a mi la sensació que em dona, o sigui, perquè el cas de l'Adrià i de la Tamara, o sigui, eren caps de turc davant dels nostres joves. Ei, mireu el que ha passat per un xiulet, mireu per uns cordons, mireu el que ha fet, el que passa, i mireu quant de temps ha trigat en sortir els judicis i en sortir i demostrar què ha passat. Però, bueno, tot això anirà passant, O sigui, en el sentit de que es podrà demostrar que hi ha molts joves i a la mateixa situació de la Tamara i de l'Adrià, vale? Que estan pendents de judicis, que s'han inventat situacions o crec jo que s'han inventat situacions, vale? Que és difícilment demostrable I que ja es veurà, o sigui, en aquest moment dirà, bueno, aquell de la samarreta gris, el millor eren 50 en samarreta gris, doncs els agafaran i després trigaran 2, 3 anys, com en el cas de l'Adrià i de la Tamara, o 1 any i mig o 2 anys, però bueno, s'anirà veient de que tot això és la meitat, eh? No puc dir-te que tots, però hi ha una gran part que sí que són
a veure, inventats. Parlo des de l'experiència, eh? Com des de la xarxa. Mm. Aquí hi ha un element també que també se suma, i és l'arbitrarietat amb què s'actua. És a dir, és un problema de les lleis com estan, perquè s'han canviat coses del sistema penal i tal, però a veure, nosaltres, abans del 2015, ja vam néixer. Ja vam néixer per un seguit de... Abans de la llei Mordassa, m'explico. Per tant, la nostra reivindicació... ja ve per uns despropòsits dels quals en vam ser testimonis, per no dir també, doncs, diríem que protagonistes directes, tant i en quant et toca molt directament. I per tant, s'ha agreujat la situació pel que fa doncs, a aquestes lleis. Però aquí hi ha un tema, i és la forma com es fan les detencions, què es posen els atestats, com l'opinió o la veu de les forces policials, que no hauria de ser així, però acaba sent així, és tinguda en compte i no és tinguda en compte la veu dels acusats i com moltes vegades són aquests acusats els qui han hagut de posar una querella contra els antidisturbis per haver estat maltractats de mala manera. I davant de la desgràcia que han causat, quina és l'arma que tenen de defensa els Mossos? Doncs fer un atestat en què figuri que ells són les víctimes, que els ha caigut una pedra de vés a saber on. I aquesta pedra, evidentment, ningú la troba, ningú veu de què va, ni els vídeos que fan els mateixos veïns, doncs això no surt per enlloc. És a dir, l'arbitrarietat amb què actuen i la impunitat, les dues coses, fan que ser dissident, en comptes de veure's com un garant d'una societat democràtica que està posant el dit a la llaga d'aquelles coses que no van, i seria una manera de poder, doncs, els mateixos polítics, la classe política, dir què estem fent malament, que hi ha tanta dissidència al carrer amb temes de drets socials. En comptes de veure, d'intentar fer una política doncs, tenint present que la dissidència és un valor, doncs el que fa és criminalitzar-la.
Perdona.
I ara continuem criminalitzant.
Rosa, tu, clar, desplegues encara més, diguem, més qualificatius que en realitat són visions concretes d'una experiència, no?
Jo diria aquí que aquesta experiència no és un cas, ni dos, ni tres. Nosaltres, a mesura que vam anar sumant familiars, esclar, què ens vam adonar? Ens vam adonar que cada cas era diferent, particular, però que tenien un denominador comú. I en el moment que això ho posem també en comú i contrastem amb les informacions obtingudes per als advocats penalistes que porten anys i panys amb aquest tema i saben de què va la qüestió, resulta que el diagnòstic estava fet. I va ser un diagnòstic prou diríem, important i jo diria que dolorós, com perquè vam fer una compareixença al Parlament de Catalunya Interior, a la Comissió d'Interior, expressant això. És a dir, com a col·lectiu ho tenim molt clar, que tenim la raó, m'explico? No entrem amb el que fan i com si han cremat un contenidor, que això de vegades es dona, de vegades no es dona, de vegades no saps tampoc aquell contenidor qui l'ha encès. No ens preocupa això, sinó que el que ens preocupa és...
El conjunt de coses. Recapitulem. Ha sortit aquí les lleis, la interpretació, ara la Rosa deia arbitrarietat, impunitat. O sigui, el col·lectiu MAR, no? Mares i àvies per la República, per què surt? Perquè tu has dit una cosa que jo crec que és important, que a diferència de la xarxa, és un col·lectiu que no està directament vinculat pel fet de que siguin familiars, no?
No.
Explica una mica més això, perquè, o sigui, d'aquest sentiment una mica, potser, d'aquest desplegar de tot el que passa, no? Per què surt?
Mira, nosaltres vam sorgir després de veure les manifestacions dels nostres fills i filles, o sigui, quan van sortir de la postsentència a la Via Laietana, a plaça Urquinaona, a plaça Catalunya. I llavors, doncs, unes mares estàvem doncs, una mica com enrabiades, no?, de la situació en parlar.
Llavors, recordem aquells moments, perquè la televisió es va dedicar molta estona, no?, a mostrar contenidors, molts contenidors tancats, cremats, pedres, etcètera, no? Però, clar,
exactament.
Havia una sentència, no?, una sentència que condemnava doncs, a el que havia sigut el govern.
Correcte.
I una sentència que tothom, fins i tot la gent que no era independentista, considerava que havia sigut exageradament dura.
Completament injusta i algo completament exagerat. Aviam, sempre han dit als joves que estaven com al marge. ¿Vale? O sigui, sempre estaven dient que els joves semblava com que no s'impliquessin. O sigui, quan vam veure que començaven a implicar-se va ser l'1 d'octubre. ¿Vale? Llavors, arrel de veure totes les escoles, com els pares, com els avis, protegien un espai que era nostre, perquè no deixen de ser les escoles i uns espais públics que eren nostres, i que volíem simplement ficar una butlleta dintre d'una urna, que havien avis que els hi van pegar, mares, nens, o sigui, allò va ser un despropòsit. Llavors, clar, quan va sortir la sentència, els joves van veure que això era completament injust. O sigui, que tenien que sortir al carrer, no van ser nosaltres els que van dir, ei, nano, sortiu, no. Ells mateixos van sortir al carrer, però només els joves. O sigui, pensa que també hi havia pares. El que passa és que, clar, el jove és el que corre, com aquell que diu, no? O sigui, la força que té un jove o la manera de córrer que té un jove no la tinc jo. I llavors, doncs, ells estaven davant. Llavors, clar, les mares, quan correcte, endavant, estaven allà a primera línia. Però, clar, quan les mares van veure aquesta situació, veus que el teu fill veu amb un blau, que ve a unes costelles o truquen des de l'hospital que diuen que, mira, que té unes costelles trencades o que ve, bueno, d'una manera que, bueno, recorda que hi ha les imatges de veure com el teu fill entra per casa salten les llàgrimes, no? I llavors, doncs, quan veus aquestes imatges no pots quedar-te de braços creuats. I llavors les mares van decidir doncs, de defensar els nostres fills, que és que no eren violents els nostres fills, és que els vaig titllar de terroristes, els vaig titllar d'una manera, o sigui, que no, eren uns nanos que l'únic que volien fer era cridar i dir que no estaven completament en contra d'aquesta sentència. I llavors, doncs, arrel d'això...
Recordem una de les imatges que es va repetir moltes vegades i que a mi personalment em va impressionar i em va emprenyar, vaja, molt, que hi havia un noi molt jove assentat a terra i estava xerrant amb uns altres i bueno, estava distret i amb això no se'n va adonar de que estava avançant corrents la policia, els Mossos d'Esquadra, i total, no li va ni donar temps d'agafar la cartera, que ja el van començar a atonyinar i bé.
Però pensa que eren manifestacions pacífiques. Va començar com manifestacions pacífiques. ¿Vale? O sigui, que després, si hi haguessin contenidors, pensa que l'únic que estaven intentant els nanos és que no els hi peguessin de la manera tan brutal. Si només per seure al terra i aixecar les mans, els hi van donar per totes bandes. O sigui, llavors què fas? Que continues deixant que et peguin? Doncs l'únic que estàs intentant és dir prou ja d'aquesta situació. I llavors tu marxes, però és que anaven de la manera que anava la policia. És que hi ha imatges, o sigui, és que no m'estic inventant res. O sigui, estan les imatges com es veuen les furgonetes i com es veuen les policies de la manera que estaven agredint els joves. Bueno, o sigui, això ja està allà.
Els periodistes que estaven en primera fila i que van poder doncs, captar realment la tensió que hi havia en les dues bandes, perquè, clar, estar allà defensant un dret que tu tens, no?, de protesta, amb tota la ràbia continguda que portes al damunt, i tenien allà tota aquella massa d'agents, a més, tal com van, doncs, també ja protegits i... Vull dir, l'ambient és molt, molt, molt bèstia, no? I aleshores, bueno, qualsevol espurna pot provocar aleshores una situació de crisi total, no? Com anàvem passant aquells dies. Jo el que vull dir és que, a veure, és cert que van sortir molts joves que no havien sortit mai, joves, que s'havien sentit dir doncs, que no els importaven les coses a nivell polític i tal, però també és cert que durant molt de temps hi ha hagut sempre un jovent compromès, que no ha estat potser el més nombrós, i compromès des del punt de vista polític i social, capaç d'anar a les manis, perquè gent compromesa amb voluntariat, amb ONGs i així també n'hi ha moltíssima, de gent jove, però en aquest espai, diríem, de la protesta, pròpiament, doncs n'hi ha de molt de temps i organitzacions que les sabem, no?, que estan precisament doncs, molt ja basats a dir no, això no estem d'acord i protestem. El tema és que amb la postsentència això es va multiplicar i es van aleshores manifestar tant jovent que ja sabia què volia dir, fins i tot amb el risc d'haver-te d'enfrontar davant d'antidisturbis amb nanos que no. Precisament la Laia Serra, en el seu article, ahir, precisament va ser publicat ahir al diari Ara, doncs el que parlava la Mari Pau esmentava, de dir un suïcidi
col·lectiu.
Com ho diu?
El suïcidi col·lectiu, no? En el sentit de de que molts joves, doncs, bueno, ara ho explicarà
suïcidi
ella.
Processal, en diu així.
Suïcidi com?
Processal.
Ah, això.
Perquè és...
Per què? Per què?
Perquè resulta que, esclar, els advocats es troben havent de defensar molts nanos, i nois i noies, defensant-los d'uns fets que han estat aleshores per ells encausats, per aquests fets encausats, i resulta que en els atestats i tal com es presenten, doncs són o bé només veritat en part o són mentida. I resulta que els hi cauen unes sentències de multes i d'anys de presó, que tal com estan les lleis, aleshores, molt sovint, s'arriba a un pacte de dir, doncs pagues tant si admets que tu vas fer això, això i això. I la ràbia que suposa i l'angoixa i el sentiment de, a veure, molt barrejat, no?, d'haver d'acceptar moltes vegades, perquè la família doncs, tampoc està en condicions de tenir el fill a la presó, tot el projecte vital que això suposa.
És a dir, perdó.
És molt bèstia.
Molt bèstia, però...
Molt bèstia perquè no és un cas ni dos ni tres, és que són constants casos que es van trobant els advocats i, clar, la Laia ha fet aquí una reflexió que hauria de llegir-la a tothom no per dir no sortiu al carrer, sinó per denunciar el sistema que permet això. I no només que ho permeti, que ho propicia.
És a dir, per entendre-ho bé, que es fa com una espècie de pacte, no?
Clar.
Entre la policia i el detingut.
I els jutges. Clar, el jutge, és a dir, allò s'encausa.
A veure...
És un procés judicial. Si aleshores tu... es diu, no, pels fets aquests, anirem a judici i nosaltres t'acusem de tot això i demanarem 7 anys de presó.
Serà blava i tranquil·la la mà, serà verda i espessa la vall, serà gran i dolça la muntanya, serà un dia que durarà anys. Gent de mar, de valls i de muntanyes, tindran mar i rius i prats i boscos, tindran tot i es parlarà de vida, les ciutats seran rius plens de gent. Floriran flors i cants i alegria, floriran cors i crits i paraules en el dia que durarà anys, braços lliures i boques i mans.
Aquesta mena de pacte, diguem-li així, ja existia en temps de Franco. A Franco, quan queies en mans de la policia i t'atonyinaven i et torturaven, bé, anaven sortint coses, no? Potser tu no deies res, però el teu company resulta que deia una altra coseta. I llavors et tornaven a interrogar a l'anterior i llavors li deien, mira, aquell amic teu ha dit que també estava implicat amb això i que tu també vas estar allà. I així van traient, no? A base de tortures, a vegades de dies, francès, perquè recordem que durant el temps de Franco aquí hi havia estats d'excepció en els quals la policia podia estar torturant doncs, tots els dies que volgués a dins de les comissaries. I bé, i al final et presentaven un full i deien, mira, aquí hem posat això, això, això i això. Signa aquí. Clar, a canvi de què? A canvi de que no pagarem més i el deixarem anar cap a la presó. És a dir, aquesta mena de pacte, no, per dir-ho d'alguna manera, sota el xantatge de la por del que poden seguir passant, etcètera, etcètera, sembla que continua avui en dia. Per tant, de les quatre conclusions que arribàvem abans, no, lleis, interpretació, arbitrarietat, impunitat, resulta que sembla que estem arribant a que hi ha un abús de poder.
Total. Me penso una cosa, que és que, o sigui, el que estàvem parlant abans del Codi Penal, pensa que la incorporació de la modalitat de delicte de desordres públics, ¿vale?, diu que si vas en la cara coberta per portar objectes perillosos, especifica quins objectes perillosos, ¿vale?, i és una manifestació multitudinària, et cauen d'un a 7 anys. ¿Vale? Si tu li afegeixes que tens un delicte per danys a l'autoritat, més lesions, encara que siguin lleus, es pot equiparar a un homicidi. ¿Vale? O sigui, això amb el Codi Penal de 2015. Llavors, què passa? Doncs els joves, o sigui, en el cas, per exemple, posem el cas de la Tamara i de l'Adrià, o sigui, els van acusar de terrorisme. ¿Vale? Llavors, arribem a la situació que el que estan intentant fer és una campanya, una llei de por perquè la gent no surti al carrer, o sigui, els joves no sortim al carrer, o sigui, no tinguem el dret, volen treure el dret a la protesta, el dret de manifestar-nos, el dret de criticar el govern. El dret de si estem en contra d'una cosa, o sigui, no poder sortir, o sigui, per exemple, els joves que també estan sortint per als desnonaments, hi ha desnonaments, o sigui, el fet d'estar manifestant en contra d'aquell desnonament, ¿vale?, doncs els estan identificant. Què? Ja està, ja estem. A veure, com aneu? Aneu encaputxats? Vale, doncs mira, estàs encaputxat. Quin objecte és perillós? Ah, una ampolla d'aigua. Doncs potser és un objecte perillós. Doncs quan sou? Quin barema és de manifestació multitudinària? 15 persones, 20, 25, 30, 100, 200? O sigui, depèn de com, això és el que estan fent. O sigui, i és com el intentar ficar por a la gent, però jo el que tinc en clar avui en dia és que no em faran callar i tornaré a sortir i sortirem.
El seu objectiu és aquest, el d'escarmentar, el de fer agafar por a la gent, en definitiva, de desmobilitzar la gent jove.
I aquí, correcte.
Jo continuo dient, no?, que la dissidència no és un dimoni, la dissidència, precisament com que és fruit d'una situació absolutament injusta, de molts problemes socials que amb els anys s'han anat patint i s'han anat agreujant. Quin futur té la gent jove amb uns sous, amb una precarietat brutal i amb una... Tenen un futur terrible. El tenien a partir del 2008, quan es va veure tot el tema de la crisi. Però és que ara tot això encara s'ha agreujat més amb la pandèmia i tota la pesca. Aleshores, a veure, aquesta política, entre cometes, de contenir, però no de realment anar al fons dels problemes i de veure quines són les situacions, comporten aquestes bestialitats, no? A veure, nosaltres vam saber de bona font que precisament esperant una tardor aquesta passada molt dura per les protestes que s'entenien que hi haurien per la pandèmia al carrer i tal, i que es van veient en diferents escenaris, doncs que s'estaven proveint els cossos antiavalots de material, doncs,
lesiu. Antidisturbis.
I que això, doncs, no anava en la bona direcció de veure si calien, doncs, incloure's o dur a terme polítiques una mica més assenyades.
I aleshores... Sí, jo volia anar...
La carta als polítics, aquesta carta que...
Sí, jo volia anar a la part aquesta abans d'entrar a la carta, perquè, clar, tot això que assenyaleu, aquesta arbitrarietat, aquesta impunitat, abús de poder, tot això requereix una por, no? I requereix uns cossos que facin por. Llavors, aquí entrem en el paper que juga la policia dins d'això, amb l'aplicació, interpretació i arbitrarietat amb aquestes lleis. Llavors, com creieu que està fent servir el seu paper de policia nacional de Catalunya al cos dels Mossos d'Esquadra davant de la complexitat que tenim d'aquests moments?
Bueno.
És a dir, s'estan posant a favor de la defensa del dret d'expressió o dels drets a manifestar-se, a protestar, o més aviat és fabricar al revés aquesta por, etc. Com ho heu vist?
Jo crec que els fets ja ho demostren, no? Perquè es van repetint un dia sí, un altre també, doncs aquestes actuacions que van en contra dels joves que protesten, sobretot de les persones joves. No dic que només siguin les úniques, perquè també hi ha gent que té ja una edat i també es troba involucrada amb denúncies i judicis i tal, però el gruix és aquest. Aleshores, és clar que hi ha un problema endèmic en les forces policials. És molt dur el que estic dient, però aquest fet no és un problema de fa 4 dies. Portem dècades amb aquest problema. S'hauria hagut de vetllar molt tant per als perfils psicològics, per també els mètodes que havien d'utilitzar, el quan havien d'actuar, i sobretot per vetllar que no hi hagi impunitat. Cada vegada que hi ha hagut queixes, denúncies, querelles, doncs arribar al fons del problema, no deixar que allò es podreixi, sinó poder investigar bé, perquè no ens podem permetre com a societat això, perquè és un risc que tenim cada dia.
Totes les Maritau, vosaltres que vau sortir precisament d'una situació repressiva, com ho valoreu, això? Quin paper es té de la policia dins de la policia autonòmica, dels Mossos d'Esquadra, més enllà del que fan els jutges i de les lleis de l'Estat, etc.
És que, bueno, encara estem esperant un... Primer, el que estava dient la Rosa, a l'hora de les manifestacions hi ha maneres i maneres de dissoldre manifestacions. ¿Vale? Nosaltres en l'escrit, que ja ho podràs llegir, nosaltres una de les coses que demanem és que a l'hora de canviar el model de policial, a l'hora de reprimir manifestacions, que no s'utilitzin segons quins materials. ¿Vale? Llavors, Mossos d'Esquadra. Mossos d'Esquadra no deixa de ser un cos de policia. O sigui, es diu Mossos d'Esquadra com es podria dir Pepito Grillo. M'invento el nom, d'acord? ¿Vale? O sigui, és igual. O sigui, ells tenen la manera de treballar, és igual a tots els cossos, d'acord? El que els tindria que diferenciar és a l'hora d'utilitzar el material el antiavalots i en quines situacions utilitzar els materials antiavalots, d'acord? ¿Vale? Per exemple, nosaltres en l'escrit posem com a exemple, per exemple, Anglaterra, Dinamarca, Escòcia, Holanda, Alemanya, o sigui, la manera d'utilització, o sigui, les porres, els materials, les pilotes, o sigui, es van canviar pilotes de goma per unes pilotes foam que fan el mateix mal, o sigui, i si no que els diguin als nois que se'ls han buidat els ulls, ¿vale? Si era una pilota o si era una pilota de foam, a gent que se'ls van perdre un testicle. O sigui, el material lesiu que estan fent servir les forces policials, i aquí inclou els Mossos d'Esquadra, o sigui, o canvien i intenten canviar a l'hora de dispersar una manifestació, perquè només hi ha que veure, per exemple, és que jo estic veient les imatges, que m'ha vingut al cap les imatges de Rússia, que ha passat ara, per exemple, amb més de 3.000 detinguts i 90 i pico de... Bueno, ¿vale? És que era veure aquestes imatges i em venien les imatges de l'1 d'octubre i em venien les imatges de la postsentència. Era exactament el mateix. I llavors a mi que vingui el senyor Borrell i que digui que és que Europa està en contra de tot això, és que em fa riure, perdona. ¿Vale? Llavors, el sistema policial té que canviar, però sigui d'aquí i sigui el nacional. O sigui, té que canviar. O sigui, la policia del País Basc, la xanxa, pues, canvia, o sigui, hi ha que diferenciar les situacions. O sigui, si tu vas un cos a cos, aviam, un nano de 18, 20, 21, 22 anys, amb una samarreta, amb una motxilla, amb uns pantalons, o sigui, no pots comparar-lo amb un policia que va en casco, la manera de la protecció que porta, és que és un cos a cos, o sigui, que aviam, i amb l'escut. Però és que si a més estan utilitzant aquell material antidisturbis, qui sortirà perdent, llavors? Sempre el que s'està manifestant. Llavors, té que canviar.
Bé, parlaves tu, començaves, Rosa, d'una carta que heu dirigit i que es titula així, Carta dels familiars als partits polítics davant de les properes eleccions al Parlament de Catalunya. Què demaneu amb aquesta carta als partits?
Demanem als partits polítics que incloguin en els seus programes electorals el compromís de treballar per un canvi de model policial, per un model policial que sigui, en aquest sentit, doncs, a veure, no repressor contra la ciutadania així d'una manera arbitrària, sinó que, que sigui, doncs, que actuï d'acord amb uns principis democràtics. Uh-huh. Aleshores, això vol dir que en la carta, doncs, fem esment a aquestes qüestions que surten, no? De dir, és que en les detencions, aleshores, també hi ha uns atestats, doncs, que són peculiars. Tots els greuges que hem anat comentant ara en el programa, no?
I... Per exemple, llegeixo dins de la carta aquesta, diu que instem a que incloguin en el seu programa electoral el compromís per un canvi de model policial.
Sí, sí, sí.
I aquest canvi incorporaria la creació d'un mecanisme independent que avaluï els excessos, el que havíem parlat d'aquest abús de poder o d'impunitat, i la incorporació de la rendició de comptes de les seves actuacions.
Això
és el que vosaltres considereu que no s'està fent.
No s'està fent, perquè ho hem estat reclamant vegades i ara, juntament amb Marc, que ho tenen també molt, molt, molt lúcid, no? Molt clar, que cal un organisme que sigui independent del propi cos dels Mossos i que pugui garantir que es fan les investigacions ben fetes sobre els fets que succeeixen. Això és una de les nostres reivindicacions, no? És un element important. A veure, una auditoria com la que va anunciar el exconseller Buch i tal com es va portar a terme aquella suposada auditoria, doncs a veure...
Tenim resultats, perquè jo encara no sé els resultats.
Van publicar que havien arribat a les conclusions, però ja va dir el mateix conseller Buch en aquell moment, si algú es pensava que a partir d'aquesta auditoria doncs hi haurien, jo què sé, representàries o tal, no. Bueno, és a dir, que va ser com, d'alguna manera, a veure, és que no ho vull ni qualificar perquè és la meva...
Mostra la llengua, no?
No vull qualificar perquè és un mitjà públic i no...
És.
Però...
Bé,
aquesta carta que hem signat conjuntament amb Mari i la xarxa, que sorgeix d'aquesta experiència acumulada i d'aquestes vivències, a veure, ja sabem que no tindrem un resultat excel·lent, que l'impacte no serà excel·lent, però sí que és important que la gent ho sàpiga que hem fet això i que, a més, siguem la pedra constant a la sabata dels polítics, perquè ells són els responsables del que passa. La policia actuarà malament, però aquí hi ha unes responsabilitats polítiques de consentir-ho. Si no ho resols, ho estàs consentint. Si tu saps que està passant una injustícia i resulta que des del teu espai polític tu no fas res o el que fas és ben poca cosa per resoldre-ho, resulta que, aleshores, ets còmplice d'això. És la història de tota la vida, en totes les repressions de la humanitat, no? Que alguns ho saben i poguent actuar no ho fan per por, per comoditat, perquè volen mantenir la seva cadira, perquè les excuses que vulguis, però són còmplices d'aquell fet. I això és el que...
I ara pregunto jo, a qui se li ha adreçat i quantes institucions, quants partits, quants col·lectius s'han sumat amb aquest escrit, Mari Pau?
Sí, jo puc dir-te, si vols, podem, que Rosa, donem el xim i diem quins partits. Els vam enviar tots els partits independentistes. Val?
Independentistes,
Sí, els que representen, els que es presentava, hi ha alguns, el Partit Popular segur que no, ni a Vox no crec que els haguessin enviat la carta.
El PP sí, perquè ho vam enviar en aquell moment a tots els grups parlamentaris, perquè encara hi havia Parlament en actuació, i els partits polítics que tenen,
Quan es va enviar?
Perdó?
Quan es va enviar la carta?
Va enviar al novembre, just quan es van... quan es van convocar les eleccions.
D'acord. Això és un altre tema.
Nosaltres hem treballant-hi tot l'estiu. Perquè inicialment semblava que les eleccions tenien el començament d'octubre.
Pots llegir-nos les entitats i...
Aleshores, a partir d'aquí vam fer la carta i vam demanar, abans d'enviar-la, adhesions d'entitats. I aleshores... Aquí podem llegir-la, sí. A veure.
Mari Pau.
Mira, Aviam, jo, nosaltres vam enviar-li a tots, bueno, com ha dit la Rosa, a tots els partits que es presentaven. Vale? Ara, el partit Ara, que és de represaliats, que té, em sembla que han recollit els avals a Tarragona, es van dir que sí que s'adirien a aquest escrit, que sí que el portarien. Un altre em sembla que era la CUP, si no m'equivoco, Rosa, pot ser? Que va ser...
A veure, aquí, atenció. La CUP va ser convidada a que incloessin dintre del seu programa les nostres reivindicacions. És a dir, una cosa és la carta adreçada als partits i l'altra és adhesions per part d'organitzacions. M'explico? Aleshores,
els partits... És que l'Alfons em sembla que preguntava quins partits ens havien respost. Una altra cosa són les adhesions.
Els partits són...
Jo pregunto les dues coses.
Vale.
Diguem, a qui s'ha adreçat i després, efectivament, els que ja han contestat que sí, siguin de partits o siguin d'associacions, d'entitats...
Doncs això et podrà contestar millor la Rosa, perquè nosaltres vam derivar una miqueta al correu, una miqueta a Rosa.
Veure, ara no voldria oblidar-me noms, però sí que puc dir, com hem comentat abans, són tots els partits que són... Bueno, que es presenten a les eleccions, excepte Vox, això també ho diré, que a Vox no se'ls hi va enviar. I aleshores, amb les adhesions de les organitzacions, si vols, a veure, puc buscar el
no, correu... Les adhesions les tinc jo a mà. Si vols, jo et llegeixo les adhesions.
Endavant, sí.
Vinga, ACAT, que és... Sí, ACAT, Acció de Cristians per a l'Abolició de la Tortura, Alerta Solidària, Assemblea Familiars per a la Llibertat de les Persones Condemnades del Parlament, Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans, Associació Coordinadora de l'Advocacia de Catalunya, Associació Juristes pels Drets Humans del Maresme, Associació Memòria contra la Tortura, Centre de l'AS, Col·lectiu Gent de la Plaça de Sabadell, Comissió de Defensa dels Drets de la Persona de l'ICAP, Compromesos per l'Advocacia Compromesa, Constituïm, Coordinadora Un altre món és possible de Sabadell, Grup Impulsor del Consell Local per la República de Sabadell i ACTA, Sociojurídica SCCLP, Irídia, Juristes per la Llibertat de les Terres de l'Ebre, Bares i Pares per la República de Tarragona, Moviment Veïnal del Sud de Sabadell, NOVAC, Institut Internacional per a l'Acció No Violenta, Observatori dels Drets Econòmics, Socials i Culturals, Observatori del Sistema Penal i Drets Humans, Universitat de Barcelona, Plataforma 3 d'octubre, Plataforma Defensem 1 d'octubre, Procés Constituent, Roda de la Pau de Sabadell, Sectorial de les Persones Represaliades de la ANC, Són Defensores, Universitat de Barcelona per la República i Universitats pels Drets Civils.
Sí, i aquí jo hi afegiria també el col·lectiu aquest Ara, que es presenta a eleccions, però que també estava, bueno, es volia dir, i després l'associació Llegat Jaume Botey, que és una persona molt recordada i estimada, doncs, per moviments obrers i socials i també pel món universitari.
Crec que acabar amb la carta, amb la lectura de totes les entitats que ja s'han adherit, és una bona cosa, sobretot per recordar les que falten. Perquè aquest objectiu que demanava tant la xarxa com el col·lectiu Mar, realment es contesti a un canvi de model de policia i que diguin si estan d'acord amb aquest model que proposen o no, o què consideren, o si consideren que els Mossos d'Esquadra han de continuar així, perquè això afecta realment a la repressió de molta gent, de pares, mares, fills, i del conjunt de la societat i, per tant, és un tema democràtic de primer ordre. Gràcies. Fins una altra...
Vull aprofitar res els segons que em donaràs per també convidar a tots els familiars de persones represaliades que no ho dubtin que és important doncs, comptar amb un espai com el nostre. La xarxa, que és transversal en quant a casos, en quant a represaliades, és un bon espai. Jo crec que hi ha la feinada immensa de Mar i l'espai més d'atenció personal, de compartir vivències i de ser enteses en la seva complexitat per part de la xarxa, per convidar la gent.
Molt bé, doncs amb aquestes paraules de la Rosa acabem avui el programa de la República. Maripau Hernando, moltes gràcies.
Gràcies a tu per convidar-me.
I també Rosa Seguí. I bé, seguirem tot el tema aquest antirepressiu perquè és un tema al qual la societat li hem de donar una solució. Molt bona tarda.
Gràcies. Moltes gràcies.
Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula. A Ràdio Sant Vicenç.
I una realitat, una obscura realitat. Una realitat muda que no poden tapar. Hi ha aquesta realitat, aquesta brillant realitat.